Benvinguts, amics i amigues, a Òrbites. Un podcast dedicat a la realitat d'aquest municipi, a la realitat política, social i inclús històrica de Cap de Pere i Cala Ratjada. Una aventura que posa en marxa un servidor, Pere Fuster, instigat i pressionat per l'amo en Biel Flaquer Barona, que tot d'una que vaig deixar la política no li va faltar temps per embolicar-me en aquest truc. I efectivament, això és un podcast que fins fa dos dies no tenia ni idea de lo que era, però que bàsicament són tota una sèrie d'arxius sonors prèviament gravats i posteriorment encapsulats i empaquetats per ser difosos. Òrbites neix sense grans pretensions, un cop al mes aproximadament, només per passar una bona estona. Parlarem de política. Ja sabeu que la política ho és quasi tot en aquesta vida. Repassarem els plens municipals i altres temes d'interès. Però també parlarem amb gent d'aquest poble, no de política. O sí, sinó simplement de coses que han passat. Mirarem de tenir personatges que per un o altre motiu s'han significat en aquest racó de l'extrem orient de Mallorca. I també comptarem amb una secció estrella que mos duran na Marina Fortesa i na Toti Fuster, que no sé molt bé de què va, així que millor que mos expliquin elles una mica més tard. Tampoc és un producte tancat, així que és possible que amb el temps hi hagi canvis i s'introdueixin novetats. Dependrà una mica d'allò que vosaltres mateixos m'aneu comentant. No pretén ser això un espai de notícies i de darrera hora. Un producte que se fa un cop al mes no pot intentar jugar a la immediatesa de l'actualitat frenètica que ens passa per damunt cada dia. Senzillament, volen repassar de forma calmada fets que han ocorregut en aquest racó de món i parlar, sense presses, amb personatges interessants. Per tant, benvinguts i benvingudes un cop més a Òrbites. Començam aquesta aventura amb il·lusió, amb la intenció de conèixer una mica millor aquest poble, però bàsicament amb ganes de passar una bona estona i d'entretenir, per poc que sigui, a qui decideixi desaprofitar els 20 minuts de la seva vida a escoltar-nos. Comença aquí Cròniques Orientals, el resum polític de Cap de Pere i Cala Ratjada. Comencem aquest repàs amb aquest ple de 19 de febrer. Hi havia diversos punts, com vos comentava. Un dels primers anava sobre l'aprovació de recs, que són reconeixements extrajudicials de crèdit, que se duen sovint en els plans, en parlarem de més profunditat qualque dia, i que bàsicament se tracta de factures que o bé no han seguit el procediment habitual de contractació o que no compten amb el vistiplau d'intervenció de l'Ajuntament. Un altre punt de l'ordre del dia anava sobre l'adaptació de l'ordenança de la plusvàlua, de l'increment del valor dels terrenys urbans, a la nova llei de plusvàlua que ha aprovat el govern central. Com sabeu, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional aquest impost municipal de plusvàlua. El govern central ha fet una llei, ara els ajuntaments adapten les seves ordenances en aquesta llei, i hi va haver aquesta, diguem, discussió o intervencions per part del representant de Podem, en Jonathan y el Balla.
Sí, ¿me escucha? Buenos días. No, lo que más o menos quería que se comente también, así el público lo puede escuchar, el tema de cuánto creerían que, ya lo habíamos hablado en la comisión informativa, cuánto repercutiría en el presupuesto y si más o menos se cumplían las expectativas que se habían tenido, porque esto supondrá una merma de los ingresos. Para que el ciudadano lo tenga en cuenta, si lo puedes comentar.
Sí, sí. Quan vàrem fer la proposta de pressupost 2022, l'interventor ja va tenir en compte aquesta possible baixa de les plusvàlues perquè l'Estat no havia tret aquesta normativa encara. Val? Per tant, nosaltres vàrem rebaixar l'expectativa de les plusvàlues amb apriqueren d'haver 300.000 euros o una cosa així. Val? Perquè sabíem que fins que això se fos efectiu, nosaltres continuaríem cobrant plusvàlues. Bé, el fet és que, com que ha estat un dalt a baix a nivell de l'estat espanyol, evidentment ha tret aquesta normativa que ara mateix aprovam l'adaptació en el municipi de Capdepera. Què suposarà? Pues, suposarà que si... A part de desestiment que han tingut de només dos altres expedients, vale, de plusvàlua, això suposarà que a partir d'ara totes aquestes accions de compra-venda que estaran carregades amb aquesta tassa suposarà un increment jo crec que un poc superior en aquests 300.000 euros que havíem plantejat. Per tant, Pentura, segur que arribarem en els 300 d'ingressos, però Pentura sí que ens suposarà un poc més d'ingressos d'aquests 300.
Un altre punt que es va dur a debat i votació va ser també la modificació de l'ordenança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, el que coneixem com l'impost de circulació municipal, on bàsicament la novetat és que a partir d'ara tothom que vulgui una bonificació o una exempció d'aquest impost ho haurà de demanar expressament en una instància dirigida a l'Herbala, quan fins ara això se feia d'ofici per part de l'Ajuntament, si se complien una sèrie de requisits. També se va modificar l'ordenança d'ajudes econòmiques, sobretot les que fan referència a serveis socials per agilitzar la tramitació. Un punt molt important, per ser el punt de vista, va ser la creació de la taula local contra la violència masclista, on tots els partits en representació municipal estaran representats i esperam que efectivament aquesta taula serveixi de qualque forma per lluitar, per limitar aquesta xacra de la violència masclista que afecta a la nostra societat. Un altre punt era corresponent a la introducció de diverses fitxes a la relació de llocs de feina corresponents a segones activitats de la policia municipal. Això en què consisteix? Pues quan un agent de la policia per malaltia o accident no pot seguir fent les seves funcions habituals, si les seves condicions físiques o psíquiques així ho aconsellen, se poden passar aquests agents a ocupar llocs qualificats de segona activitat. Quines fitxes de segones activitats s'han introduït? Pues, per exemple, de manteniment de vehicles, d'administració a les oficines, de vigilància dels espais municipals, de policia tutor o de control d'animals perillosos. En aquest punt, cal dir que més per Capdepera, va demanar la creació d'una fitxa, no sabrem si en el futur serà així, sobre vigilància mediambiental. I finalment, se va introduir com a punt extraordinari l'aprovació dels plecs d'explotació de les plages per lots. Com sabeu, anualment s'atreu el concurs d'explotació de les plages, els serveis de les plages, que és molt important pels ajuntaments, sobretot els costaners, perquè les suposa uns certs ingressos. I bueno, hi va haver diversos comentaris, sobretot queixes per part dels partits de l'oposició davant la manca de temps per poder estudiar aquests plecs. I això va ser un poc, van ser els punts de l'ordre del dia que se varen dur a terme i se varen debatre. I finalment, els plenaris municipals acaben en el punt de pregs i preguntes, que habitualment és el moment més interessant per a un espectador extern, ja que en aquest moment els pregs i preguntes és a on l'oposició demana o critica i seguit de govern respon. És un espai on el debat sol ser més fluid i on hi ha un cert intercanvi d'opinions. En aquest darrer ple repassarem ràpidament una mica el que varen demanar cada un dels partits de l'oposició, començarem més per Cap de Pere, que va demanar sobretot per obres, per el carrer de la Gua, per el passeig marítim, per el futur carrer El Bici cap a la Font de la Cala o per l'arxiu municipal del carrer Ciutat. Vos posarem dos talls de l'intercanvi, del diàleg que hi va haver respecte de dues d'aquestes obres, les del carrer de la Gua i les del passeig marítim, que són, diguem, les que estan un poc més en boca de la ciutadania avui en dia per diversos problemes. Les obres públiques sempre solen tenir qualque tipus de problema, i teniu en compte que això, aquest diàleg, va tenir lloc dia 9 de febrer i que molt probablement en el moment en què això s'emeti, alguns dels problemes que aquí sentireu possiblement ja s'hagin solventat.
I ara sobre les preguntes en tenim un parell a fer. La primera d'elles és sobre el carrer de Cala Gua, les obres del carrer de Cala Gua. Sabem que hi ha una sèrie de factures que pugen bastant, quasi un milió, que no estava previst dins el que és el pressupost d'aquest carrer, d'aquest envelliment. Se va comentar una comissió fa quasi un any si només se faria el que era la part superficial, que és el que s'està fent, i que la part, tot el que venia a baix, clavegueram, tuberies, etc., no es contemplava. I això veiem que ha pujat molt. Volien saber quina quantitat serà la real que costarà aquest carrer, quina és la part que ens subvencionen, quina és la part que posa l'Ajuntament. Ens han arribat queixes, crec que ja s'ha donat alguna passa en aquest sentit, de la poca llum, o llum molt deficient, i que dona llum a la banda dels cotxes, a la banda del paviment, no de les voravies, que és per on circula la gent.
El tema de la totalitat de les factures, si vols, aquesta setmana t'he dit la totalitat en tot inclòs, val? Això és una obra que s'ha fet en una subvenció que té un import X, val? Jo te passaré l'import de subvenció com es donaven, la part proporcional que nosaltres posam, perquè sempre posam una part proporcional per una qüestió de puntuació, val? I després les obres que s'han hagudes de fer a part de que estiguessin projectades o no, que s'havien de fer obligatòriament, una vegada aturates te trobes a vegades pues lo que ens ha passat, pues que es clavegaram està bé o està romput o i s'ha de canviar i no se pot pavimentar una altra vegada sense haver canviat es clavegaram, òbviament, no? Si vols te faré un resum de tot i te passaré desglosat el que ens han aportat a partir d'una subvenció, la part proporcional que nosaltres posam i el que ha sortit d'aquesta part d'aquesta obra, val?
Mm-hmm. Va, ok. Sí,
perdona. I me pareix que m'havies demanat també pel tema de llum.
De llum, sí.
Jo, per el grup que tenim, sé que ja, bueno, ara m'està comentant un poc, sí que és una queixa que és vera que fa uns 15 dies que vàrem començar a posar les noves faroles projectades, a partir dels primers vespres que se varen encendre, sí que vàrem donar compte de que realment no hi havia un llum suficient, val? No han fet res que no estigui dins projecte, és a dir, el director del projecte, el redactor del projecte, va considerar que aquestes eren les luminàries que s'havien de posar. Nosaltres, jo personalment, per exemple, no entenc molt de lúmenes ni de coses d'aquestes, llavors, fins que no s'han posat, no m'han donat compte de la problemàtica que hi havia. Una vegada que hem vist aquesta problemàtica, sí que ens hem posat en marxa per cercar diferents solucions. De fet, aquests dies enrere m'he reunit amb els constructors, amb la direcció facultativa, etc., per fer un estudi lumínic i veure quines diferents possibilitats hi ha. Hi ha diferents opcions i ara hem de mirar quines diferents possibilitats encaixen dins d'aquest projecte.
El mateix que vosaltres pensau de la luminària, jo seré molt clar. A jo també em toca moltes ous que aprovem un projecte que hi posen dobles públics i que després resulta que els polítics han de trobar una solució. Perquè el que s'està xerrant de Mònica, que ha intentat quedar bé, és que han de xerrar i han de pressionar els tècnics perquè ens donin una solució per aquesta falta de llum, quan s'ha aprovat i que se suposa que el tècnic que redacta el projecte hauria de saber quin tipus de luminària han de posar.
Passeig marítim, com tenim el tema del passeig marítim? Tenim la temporada quasi damunt i encara es veu com a molt enrere, això.
Val, el passeig marítim, a dia d'ahir, vàrem aturar momentàniament perquè tenim un problema en els col·lectors, en tuberies de fecals. Val? El nostre enginyer ha de fer, ens ha de projectar o ha de dissenyar, diguéssim, com han de ser els col·lectors ara actualment. Supos que en un parell de dies ho tindrem llest. I nosaltres, clar, hem arribat fins a on podem arribar ara, que és aquí on hem trobat la primera fase de col·lectors que s'ha de fer el canvi. No hi haurà una aturada molt llarga. I el que no podem continuar per l'altre costat perquè tenim les obres de ports. Llavors, avui, la tècnica, l'arquitecte, havia de xerrar amb l'encarregat de les obres de ports per demanar a veure quin temps tardarien ells en acabar aquella zona de davant del Noas perquè nosaltres poguessin començar el mateix que hem fet per Somoi, començar-ho per allà i tornar cap enrere i arribar al centre. I és tot d'una que tinguem resposta, doncs continuem. Però bueno, les obres continuen ara mateix de forma lenta, aquesta setmana de forma lenta, però això no alterarà, en principi, el que em va dir l'encarregat de l'obra, no alterarà els terminis que teníem marcats.
Han intervengut en aquestes qüestions del carrer de la Guea i del passeig marítim són la regidora de Vespre-Cat de Pere, en Pilar Díaz, la regidora de l'equip de govern, Mònica Viejo, i el Val. Per la seva banda, la representant del Partit Popular, en Agripina Rocha, va demanar diverses qüestions, sobretot en qüestió de depuradores. També va incidir sobre els problemes i els possibles retards a les obres del passeig marítim. I el que entenem que és la pregunta, diguem, un poc que pot interessar més a la ciutadania, sobretot la de Cap de Pere Poble, és l'estat d'escola i Salginar. En quin moment, en quin estat se troba l'escola i com se solventaran els problemes que té l'escola. Intervenen en Agri, intervé el regidor d'Educació Agustí Nebot i intervé també Arbal.
Molt bé. Després, el tema de l'escola de Cap de Pere, si mos pot dir com està.
Bon dia. Pues mira, avui els dos cursos que hi havia a l'escola de música i a la piscina comencen les classes a les aules modulars que la conselleria va instal·lar. Van tenir una reunió amb la conselleria per a veure que l'any que ve com hauríem de planificar el nou curs. Val? Que nosaltres demanem que duguin les millors aules possibles perquè tots els alumnes estiguin allà. Se va xerrar amb la directora del centre, l'Ajuntament i la conselleria i vam acordar que faltarien mínim 12 aules modulars, és a dir, 7 aules més. Està pendent de xerrar amb el conseller, que si mos dona l'ok, pues començarem la tramitació quan abans, perquè per setembre tothom, o tots els alumnes, estiguin en aquestes aules modulars i els espais que estan ocupats ara en el centre pues, se retornin a la seva feina original. En quant a l'edifici antic, sí. Vaig xerrar amb l'arquitecte que havien encomanat per fer un estudi previ i em va dir que ja li havien donat l'ok per fer per d'un davant el seu projecte. Ara aquest arquitecte ha de fer el projecte definitiu, l'ha de presentar a la conselleria, la conselleria ha donat vistiplau i després començar la licitació. Vull dir, el tema de la reforma de l'edifici antic va per llarg.
En el seu torn, en Joan Atan, el regidor representant de Podem, va fer també diverses preguntes sobre el retard en obres de temporada, que no estiran acabades en començar la temporada, sobre la possible obertura de les dutxes de les plages per aquest estiu, posar mesuradors o indicadors de velocitat a les vies urbanes, qüestions sobre el nou contracte de llum que se vol treure, que s'ha tret a concurs, sobre panels solars a edificis municipals o sobre l'estat de les fustes que hi ha en el racó de les graneres. I finalment va intervenir en Tomeu Moll, el regidor no adscrit, on bàsicament va demanar per una publicació a un conegut diari de Silla sobre una interposició d'una querella contra el Balla per part de l'antiga concessionària de salvament de plages. El Balla va contestar que tot estava sota control, que tot s'havia fet correctament i que, per tant, no hi havia que passar pena de res. I també va demanar sobre la possibilitat d'ensenyar a fer currículums a la gent jove. Vos deixam el tall d'aquest darrer punt.
Un és en Javi, que li volia proposar un tema que no sé si està fent o si li pareix una bona idea per treballar en una comissió informativa. Que te pareix el tema de fer un pot de feina en els joves, en el tema d'ensenyar-los a redactar un currículum així com toca i a veure si poden mirar que algunes empreses que repiquen algunes bonificacions a canvi de contractar a joves d'aquí en vez de dupentura gent d'un altre. Seria un pot lligat, entre cometes, en millora, però en joves que pentura no saben molt bé per quin camí partir. És a dir, això només és una primera... que m'he trobat joves que, per exemple, a l'hora de fer un currículum, pues...
Jo t'explico un pot, Tomeu. Referent a serveis socials, és a dir, nosaltres, de fet, en les integradores socials, una de les funcions que tenen, de fet, aquesta setmana ho estan fent, és fer currículums a tota la gent d'usuari nostre, vale? I utilitzar currículums. Després sé que a l'àrea de joventut...
La de servicio social
o de juventud? No, és que creo que va un poco...
Juventud, el centre jove, també té el servei d'assessorament de currículums i tot això.
I per acabar el resum d'aquest ple de dia 9 de febrer, del ple ordinari de dia 9 de febrer, volem acabar amb la renúncia d'un servidor, en Pere Fuster, i d'en Paco Galián. En el meu cas, van estar 11 anys com a regidor de Més Pecat de Pere a l'Ajuntament, en el cas d'en Paco, que quasi 8. Van decidir conjuntament donar la passa per donar, diguem, pas a gent més jove, que és necessari sempre a qualsevol projecte. I vos deixam breument uns talls de les intervencions, tant meva com a Pere Fuster, com ser d'en Paco Galián, per acabar aquesta primera secció de Cròniques Orientals dedicada a l'actualitat política. Sí, bon dia a tots. He mirat de no llargar-me massa perquè hi ha moltes sons, han estat molt d'anys, no? Com ja vaig dir, per les xarxes socials ha estat un honor, no?, com fer ser regidor d'aquest ajuntament i de compartir espai en tots vosaltres, amb les diferències, evidentment, polítiques o de gestió, que hi pugui haver moments concrets, amb els que sou aquí i amb els que he compartit abans que vosaltres, perquè, clar, són 11 anys en aquesta casa i això m'ha donat temps a compartir espai amb molta gent i, en general, jo crec que les relacions han estat molt bones en pràcticament en tothom, no? També ho vaig dir, és a dir, jo crec que per la gent que li agrada la política i que li interessa el seu poble, que li interessa el seu municipi, que tenen certes inquietuds de millora del seu municipi. Jo crec que ser regidor, arribar a ser regidor del teu poble és una cosa molt positiva, molt guapa, per tant, jo no, si ara tornàs enrere aquests 11 anys, si tornàs a l'any 2011, tornaria a prendre la mateixa decisió, perquè a vegades els crits i el renou pesen més que no els acords o els vots que fan a favor de coses que proposa l'equip de govern, no? I efectivament, durant aquests 11 anys, en política ja sabem com funciona, ja tampoc no se tracta de descobrir res, no? Hi ha moments de desacord, pels motius que siguin, i hi ha moments de discussió, i a vegades aquestes discussions pugen de to, no? Però això passa per tot, perquè a vegades, si ens espantava una mica, això passa a totes les institucions i administracions del món, aquí a Capdepera, en el Parlament de les Illes Balears, en el Congrés de Diputats, etc. No? Per tant, sí que jo crec que aquestes discussions són normals, a vegades pujades de to, i per tant, jo, com diuen els futbolistes, el que queda dins el pla, queda dins el pla, i el que diuen els futbolistes, el que queda dins el camp, queda dins el camp. No?
Bé, després del discurs que ha fet ell, jo seré encara més breu. Bé, bàsicament, jo em fico en política, no, perquè jo sempre m'agrada la política, sempre he estat, m'agrada més, sempre m'ha agradat vista des de fora, i sempre m'he, des de ben petit, a temes, diguem, de participació ciutadana, i de fet, abans d'entrar com a regidor, era com un assidu de totes les reunions que se feien de distintos projectes i això que se feia a nivell cultural i tot això. Però bueno, ha estat una etapa que jo considero quasi, entre comilles, com una obligació ciutadana que havia de fer, un compromís de dedicar un poc de temps a això. No sé com haurà anat, intentar fer-ho el millor possible, suposo que com tot hem fet errades i a vegades hem ficat la gamba i a vegades, pues, però bueno, però la intenció ha estat sempre ser col·laboratiu i intentar treure endavant el més positiu per al poble, com m'imagino que tots som equip per això. De tot, en principi jo havia d'entrar només per 4 anys, però la cosa s'ha allargat una mica més, i bueno, la veritat és que ha estat una etapa enriquidora, ja m'ha agradat, també t'ensenya un poc a veure que a vegades arribes aquí amb unes ganes de fer unes coses i unes intencions, després veus que la maquinària du el seu ritme i tu t'has d'adaptar un poc a aquest ritme, i moltes coses que se veuen de fora d'una determinada manera quan estàs aquí, tu mateix veus d'una altra manera, vull dir, tens altres raons que diuen, oh, això se fa així, ah, però és que per això, per l'altre, vull dir que sobre aquest aspecte jo crec que molt de gent hauria de passar per aquí i veure un poc com funciona la cosa i a vegades pues, donar-se un xoc de realitat.
I fins aquí aquest primer Cròniques Orientals dedicat en el ple ordinari de dia 9 de febrer de l'any 2022. Esperant que hagi estat del vostre interès, hem mirat de mostrar-vos les parts que pensam que són més interessants i fins a la pròxima. I ara, en tot valtros, xufles.
Agrair aquesta presència any rere any d'en Pere i en Paco, que sa vida vos donarà tot el que heu donat vosaltres pel vostre municipi. I salut a tots. Aixecant la sessió. Portaveus.
Que ha estat un plaer treballar amb vosaltres i que ens veurem pel carrer.
Vas ensenyar moltes coses. Contigo aprendí.
Les deseo que les vaya muy bien.
Ojalá que te vaya bonito.
Puc estar més a favor, puc estar més en contra.
A favor, totalmente a favor del rock and roll.
Feim dos punts i et farem un recer per després per les preguntes, val? Pipi, caca. Molt bé, intervencions.
Tot el que hem fet, ho hem fet seguint els paràmetres de la llei.
No, això és jo polític.
comentarlo un poquito a todos, buscar un presupuesto para una empresa, para acá, mediciones del tema de la exposición que tenemos, electromagnética, mente por el tema de las antenas y tal y cual.
Tuvimos una movida con la antena de Movistar de Son Pocapaya. Todos los partidos estuvimos de acuerdo y entre todos no pudimos mover la antena. Però dentro de los límites que marca la ley.
Advocats que se contracten, Pentura sí que estaria mirar a veure si n'hi ha qualcun de més. Més si seria possible trobar-ne qualcun poc més barato.
Està clar, pots anar a comprar lo millor o pots comprar patató.
La discoteca de la gente joven, Radio Capital.
Oigo Radio Capital.
Sugestió a les playas. Derecho al pataleo. Derecho al pataleo. 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 Derecho al pataleo. Pataleo. Derecho al pataleo. L'Ajuntament ha fet qualcun cosa malament? No. L'Ajuntament ha fet qualcun cosa malament? No. No, no, no. No. No tenien ni benzina per les motos. No tenien ni les motos. Ni les motos. Ni les motos.
Soy el diablo.
Ni les motos. Ni les motos. Ni les motos.
XERPM FM 103.3.
Chuflas.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros.
Eso no estaba previsto.
A més, tu ets actriu, tu tot això ho saps fer.
Sí, però ara de repet demà fuig el tribó, no sé.
Toti, una pregunta.
Digues.
Ara com hem de saludar?
Hola, Cat de Pere, no? Hola, món. És que no sé quanta gent mos pot arribar a escoltar.
Lo que no tinc tan clar és si poden dir bon dia, bon vespre...
Haurem de dir una cosa tipus com estau, perquè no sabem aquesta gent... quan tindrà bé, escolta'm-nos.
És que per no saber, no sabem ni si aquesta secció obri el programa, ni si ets darrere, ni som enmig.
No sabem res, realment. No tenim ni idea ni de què escoltareu, ni de quan. No? és una secció de la diversió. Això volem que vos quedi molt clar. Nosaltres hem hagut aquí divertir molt. Bueno, realment no hem hagut enlloc perquè som en Cana Marina.
Sí. Des d'Artà, també ho poden dir.
Des d'Artà, des del poble veïnat. Fent com...
Veïnat i amic. I des d'Artà farem un podcast sobre Cat de Pere.
I sobre el món, també, un poc. Seran sobre coses... de la nostra realitat més immediata, que poden passar a Cap de Pere, i altres vegades pot ser que no passin a Cap de Pere, no?
I començam una mica atropellades, perquè de fet no tenim ni nom encara.
No, aquesta secció no té nom. No sabem ni què li han de posar, ni què li han de dir...
Però hem pensat que Pentura, al llarg d'aquesta estona, se mos pot ocórrer un nom.
Exacte. L'esperança, bàsicament, és aquesta, que durant el temps que duri la secció se mos acudir escriure qualque nom.
I de moment posam un pot de música i seguim.
Crec que hem dit que parlaríem de l'actualitat a vegades de Cap de Pere, a vegades no de Cap de Pere, però no hem dit com o des d'on en parlarem.
El tema no és tan important com la forma des de la que l'explicarem. L'explicarem des d'una perspectiva de gènere. Què és una perspectiva de gènere, Toti?
Desenvolupar o intentar posar el focus damunt d'aquest tema des d'una perspectiva feminista. És a dir, intentant de construir aquest tema i veure què passaria si l'haguéssim abordat des d'un altre lloc, amb unes altres premisses.
Però què vol dir tot això exactament? I de, com sempre, allò més fàcil és començar per un exemple.
Aquest mes, el tema que volem posar damunt la taula és el que significa la figura de la dona a la política. I tenim un exemple molt recent que ha passat a Capdepera. S'han incorporat dues noves regidores a l'oposició, amb la qual a Capdepera ara mateix tenim 10 regidores i 7 regidors homes.
Que no havia passat mai que hi hagi més dones que homes. I per què no havia passat mai? Perquè les dones, tradicionalment, ocupaven altres espais.
Exacte. Aquesta setmana parlant de política, però, evidentment, basta que vos gireu en el vostre voltant per observar quants d'homes més que dones hi ha a la majoria d'espais públics i privats, i tindreu una estadística bastant clara. Aquesta vegada a Capdepera tenim aquest resultat, 10 dones amb 7 homes, que mos pareix significatiu i per això en volen parlar.
De fet, mira com han canviat les coses, perquè jo me'n record de quan varen començar a xerrar de la paritat, de les estructures de poder, sobretot a la política, que és allà on més se pot intervenir. Hi havia gent que posava una mica escrita en el cel, estava molt acostumats en això, en que sobretot hi hagués homes i mos pareixia lo normal i no mos plantejaven com era, que no hi havia dones. Mos pareixia que era simplement perquè els homes eren més vàlids o el que fos. I a canvi, anys després, ja hi ha aquesta normalitat on en un ajuntament d'un poble com el nostre hi ha més dones que homes.
De fet, probablement la paritat sigui un tema prou complex com per desenvolupar-lo també avui, però no vos preocupeu, perquè per tots aquells i aquelles que encara teniu dubtes sobre aquest tema, per tots aquells i aquelles que encara creus que és millor fer prevaldre la meritocràcia, un dia parlarem amb detenció de què i de quin tipus de sistema propicia que hàgim de posar damunt la taula temes tan complexes com aquest, i vos plantegeu si de veres els homes són més vàlids que les dones. No és que nosaltres vulguem haver d'anar a pàrvols de feminisme, però hi anirem si fa falta.
És que jo fa un moment te deia que realment hi ha aquesta normalitat, però no és una normalitat, perquè de fet nosaltres li estem dedicant el nostre primer programa.
Exacte.
I a més és que basta mirar com a exemple com ha explicat la revista Cap Vermell la presa de possessió de na Mar Gavi Esquerra i de na Mireia Flaquer, Toti.
Idò, sí, ara vos llegirem una publicació apareguda a la revista digital Cap Vermell, signada anònimament, apareguda dia 18 de març, i diu: "New Drag Queen a l'Ajuntament. Una o dues? Dues o una? Dues en una? Una en dues? Mireia Flaquer Visquerra, Marga Flaquer Gràcia, Mireia Visquerra Llull, Marga Visquerra Llull, així sap. L'uniforme les uniforma, i les forma i les formateja i les formalitza, i uniformades les fon dues en una o una en dues fórmules de prometença constitucional, ai las, d'uniforme uniformades, úniques i ufanes, a l'uníson ungides de reines regidores, realçades, no refusades, amb el poder relligades." Up!
Heu entès res?
És que és trist. Encara que no hàgiu entès res, és igual si no ho heu entès. Amb què vos heu quedat?
En què les dues regidores anaven vestides iguales. Clar, què passa? Això està escrit d'una forma com una mica barroca, no? S'intenta fer una poesia, no sé exactament què intenta fer, quina gràcia intenta fer aquesta notícia, perquè en el final acaba caient en allò de sempre, que és com van vestides elles, mai com van vestits ells. I com van vestides elles? Duen un texans, una camisa blanca i un jersei negre.
És que el preocupant, o el que mos pareix més preocupant, és que darrere aquesta prosa i darrere tots aquests jocs de paraules que pretén l'autor o l'autora d'aquest intent de notícia, en el final el focus, voluntària o involuntàriament, s'acaba posant com van vestides aquestes dues dones que s'incorporen a la política. Mireu si hi haurà coses per comentar, celebrar o criticar. Idò no, criticar o comentar o assenyalar la vestimenta de les dues noves regidores.
Perquè imagineu-vos si fossin dos homes que anessin vestits en texans, una camisa blanca i una americana negra, que hi anessin tots dos, qualcú s'hi hauria fixat?
No, seria impossible que mos fixàssim perquè tots els perfils polítics rellevants van uniformats. Ningú surt del traje, la corbata, molt poca gent surt, i per tant això ho tenim normalitzadíssim i ja no mos hi fixam. En canvi, que dues dones coincides quina és la manera de vestir, dona per fer sa gràcia, no? I una vegada més, assenyalam dones per coses específicament de dones i homes per coses que no fan, no? Vestir-se a ells, les ho perdonam com vagin vestits.
Però han dit que no només xerrarien de Cat de Pere. Cat de Pere és un exemple, Cat de Pere és allà on vivim, és el nostre entorn, però també volen xerrar de la resta del món, perquè tenim algunes dades. Quines xifres volen comentar avui?
Poden comentar que dels 193 estats membres de la ONU, només 16 tenen una dona com a cap de govern.
9 de cada 10 governs del món, vol dir això, estan en mans d'homes.
Exacte. La darrera incorporació internacional és Xiomara Castro, presidenta d'Honduras.
I aquests dies, amb la guerra entre Rússia i Ucraïna, hem sentit o hem llegit diverses vegades aquell comentari de això és un excés de testosterona, si governassin dones això no passaria. Però nosaltres ens volem demanar, és garantia de res que governi una dona? Realment canvia la forma de gestionar els recursos i les prioritats d'un país, el fet de que qui el lidera sigui home o no?
Aquesta afirmació, per jo, té tres branques i una d'elles és una mica perillosa, no? Que si governassin les dones ho farien millor, es posen molts una pressió afegida que no necessitam. Ara només faltaria que haguéssim d'assumir la responsabilitat de fer-ho bé, sempre. Dos, la dona, per mi, no garanteix que aplicaràs unes polítiques que tinguin cura dels teus ciutadans i ciutadanes. Hi ha lideratges femenins molt tòxics i perillosos i en tenim diversos exemples. I bona posa un sense cap problema, Isabel Díaz Ayuso exerceix un lideratge molt masculí i molt tòxic. I per altra banda, el fet de que hem de pensar també que tot i que la dona pot ser que no garantesqui polítiques feministes, sí que de qualque manera possibilita l'entrada de les dones a espais que sempre els estan vetats. Benvingudes les dones a la política, però sobretot benvingudes si venen a aplicar polítiques que tinguin a veure amb el benestar, el bé comú i la cura de la seva ciutadania. I això, evidentment, també té a veure amb un estil de fer política, no? Podem posar exemples també de quins lideratges femenins mos pareixen més adients que d'altres. Jo n'he posat un de negatiu, però en tenim d'altres i no cal anar molt en fora. La presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha fet un llarg recorregut en el món de la política, ha anat perfeccionant el seu discurs i les seves aparicions públiques, crec que mos mostren a una dona que exerceix el lideratge d'una manera contundent quan cal en els plenaris, però mai des de la agressivitat, mai des d'escot de puny damunt la taula, i crec que durant tot el temps del primer confinament i de moments complicats de la pandèmia, cada vegada que sortia en públic sabia adoptar el to de veu adequat per dirigir-se als ciutadans i ciutadanes, per fer-los entendre que ella comprenia i també passava per aquest moment, o per exemple, el dia que el govern va lliurar el certificat de víctimes en els represaliats i represaliades del franquisme, ella va entendre que aquelles persones pujaven a l'escenari no a recollir un tros de paper, sinó a recollir una reparació que se les havia estat negada i, per tant, exercint el seu rol de presidenta, les va abraçar físicament, tot i que estàvem continuàvem en pandèmia, anàvem amb mascareta, etc. Però aquella abraçada, aquell gest físic d'acostament i aquell reconeixement públic l'acosten en aquell llenguatge que possibilita noves maneres de fer política, més enllà de si estàu més o menys d'acord amb les coses que proposa o vos acostau més o menys en el seu ideal.
És que, de fet, saps en el que m'estàs recordant ara, en tot això que dius? Abans que xerraven de Merkel i tu la posaves com un exemple de lideratge més masculinitzat, de dona de ferro, tipo Margaret Thatcher. Jo te deia que Merkel té com aquesta doble cara de la seva política internacional, de ser molt intransigent en les seves restriccions econòmiques, però després té una altra cara, de cara a la seva política interior dins Alemanya, on exerceix un paper i aquí té molt a veure la comunicació, com també has explicat en Francina Armengol, exerceix com un paper de mare pàtria, no?
Sa màtria.
Efectivament, que deia na Yolanda Díaz, però és que era fa poc, no? M'has fet pensar perquè na Francina Armengol trob que ha sabut trobar
aquest to com a comprensiu, empàtic, de rebaixar una mica...
la crispació.
De rebaixar la crispació, d'estendre una mà, però sempre, però també de sobreposar límits, no? Això està molt bé, però d'altra banda també m'inquieta perquè me recorda una mica la polèmica aquesta de El caldo en la nevera, de la cançó de Rigoberta, sí. No? Que les dones sempre han de tenir aquest rol de mare. No pot haver-hi un polític home que tingui aquesta actitud? És a dir, és qüestió de testosterona o és qüestió de patriarcat i d'educació? I que aquesta conciliació, aquesta tendresa, aquesta empatia sempre hagi de sortir d'un cos femení, no pugui sortir mai d'un cos o un cervell masculí?
Perquè fent aquesta secció igual també caim un poc a dins el nostre propi parany, és a dir, on posam els focus, no? En el lideratge femení, quan en realitat qui té més feina són els homes. Com és que els homes no se qüestionen tant com ho feim nosaltres? Perquè a mi el que me passa és que constantment estic rodejada de dones que piquen pedra, que se revisen, que intenten evolucionar, apostar per noves fórmules, però trobo a faltar un poc homes que diguin obertament que se troben incòmodes amb allò que el patriarcat les ha donat. Per què no són els polítics que qüestionen les seves maneres? Per què no són aquests senyors els que se vulneren a ells mateixos? Perquè se vulnerable ser dèbil són coses distintes, no? Mos fan falta polítics que se revisin, perquè elles ja ho estan fent en la seva majoria. Anem a Merkel és un de calaix perquè, precisament, tot i que va aplicar polítiques econòmiques que jo entenc que estan molt lluny de les polítiques que posin la vida en el centre, també és cert que el seu estil... era una dona, bueno, que sabia aplicar una comunicació adequada i assertiva. Això no li poden treure. I una senyora que quan va acabar la seva carrera política va dir que probablement havia entès massa tard que eres feminisme, cosa que, bueno, tot i que la meva distància amb ella li agrada profundament.
Una dona que se va revisar.
Exacte. Sempre hi sou atents de revisar-vos, però és vera això que diu una Marina, és curiós, perquè una vegada més on posam els focus? En els lideratges femenins, en que la dona no te garanteix ser feminista, però... però els focus hauria d'estar a qui continua exercint el poder de manera majoritària i qui continua exercint el poder de manera majoritària.
Els homes.
Els homes.
Hem arribat al final i jo no sé tu, però jo encara no sé quin nom es poden posar.
Yes. No tenim nom de moment.
És igual, el pròxim dia.
I si no, sempre podeu dir la secció d'Anna Marina i na Toti. Marina Fortes a Toti Fuster.
When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal, cover me cause I'm changing how to handle on it, my life but I'm broke it, when I get to where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming?
coming through. What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.
Benvinguts a Retroactiu, un espai de personatges i records. Bé, benvinguts, amics i amigues, en aquest primer espai de Retroactiu, un espai on xerrarem amb personatges d'aquest municipi que s'hagin significat en qualque cosa, que hagin fet alguna cosa de profit per als ciutadans, lligant-ho amb coses, amb efemèrides que hagin passat en aquest municipi. I amb qui començam? Bueno, començam amb en Suso Reixac, porter, cantautor, nòrdic walkinguista i moltíssimes coses més. I per què començam amb en Suso Reixac? Bueno, en Suso Reixac perquè el conec, perquè hi ha confiança i perquè sí, aquest espai, aquesta prova inicial ha de ser un desastre, millor que ho sigui amb un Suso Reixac que no amb un altre.
Exacte. Bon dia, Suso Reixac. Bon dia. Si s'ha de... Si la meva reputació ha de caure més a baix, si és possible, que sigui en el teu debut, sí, el debut radiofònic.
Si no hem de tornar a sortir de que nostra, val més que sigui amb tu. I perquè, si no,
sí que, el que sí que puc dir és que jo pràcticament no surto de Cameva i has aconseguit que surti de Cameva. Ja és molt, això, per vostè.
Bueno, benvingut, Suso Reixac. Ja t'he dit, això anirem pegant d'aquí allà. Vull dir, això no té cap sentit, l'ordre de ses...
No esperava menys.
De ses preguntes, evidentment, això és un caos absolut. Volem que surt de tot això. Però per què tenim en Suso Reixac aquí? Bueno, a part de perquè és una persona coneguda, afamada... De gran fama dins aquest municipi.
No sabia si me'n posaves un bocadillo per treure'm de sa fam.
Bueno, hem sentit a parlar que fa 25 anys del seu primer disc com a cantautor i, bueno, breument, Suso, conta-vos que tens preparat.
Bé, jo el que tenc és una idea, no sé si s'arribarà a concretar, que a final d'any, concretament a les vacances de Nadal, supos que ho farem, un concert per rememorar el 25 aniversari de la sortida del carrer del primer Llarga Durada, un disc compacte que se va dir Sense Sabreró, que fa 25 anys. Se va presentar, bueno, musicalment se va presentar a les festes del Carme de l'any 97.
Ha plogut.
Ha plogut molt i evidentment jo tan sols havia fet dues petites mini actuacions en directe. Me'n recordo una en el Canti qui vulgui, o dos anys en el Canti qui vulgui, i una dues en els Serpents, una amb en Vial Barona i en Pep Tossar, que me van acompanyar. Crec que aquesta va ser el primer debut com a cantautor.
Tu recordes Suso Reixac en moment, si va ser un moment, o varen ser varis, o va ser un procés de reflexió, que vares dir, me tira a la piscina i grafo un disc?
Mira, jo l'he explicat altres vegades, però T'explicaré, Pere, t'explicaré una vegada més, ja que me deixes, no mateix. Jo te puc dir que durant anys... Bé, jo en principi vaig anar a Cana Berta, Lia Segan, quan ella feia classes de música a casa seva, i te puc dir que ja anava a guitarra amb ella. Bé, sol feia guitarra, i se sol fa mera man com me'n desfeia, però és de guitarra...
Un fracàs
estrepitós i sonat que no, bé, si li demanes a ella supos que ho ratificarà. No, el meu fracàs, no el seu, el meu fracàs, que no rascava bolla, i a més no estudiava gens, i bé, la qüestió és que clar, això era un ensenyament clàssic que és necessari per aprendre determinades coses com els acords o com els arpegis i tota aquesta part important de tocar la guitarra. Però després ja me'n vaig anar a estudiar a Palma i vaig deixar d'anar a Berta. No, o sigui, no és que me retirés, és que en el canvi d'anar a escola a Palma, pues ja vaig deixar d'anar a classe amb ella, i quan vàrem anar, i passats uns anys a Palma, pues, vaig recuperar la guitarra, vaig cantar dues altres cançons dels Beatles, i ja és una altra cosa, m'entens? Ja no és aprendre, sinó venga, anem a sonar aquesta cançó, i te'n dones compte que fins i tot poc arribar a cantar una cançó amb la guitarra, bé o malament. Me'n recordo també na Cecília, aquella que... Un ramito de violetes, i me'n recordo aquestes cançons d'un principi, de quan era adolescent, que na Cecília era una de les cantautores espanyoles de la transició, que després va morir amb un accident, va ser un drama, perquè era una cosa diferent, postfranquista, va començar en el franquisme i va... que era una, el que dèiem, una possible estrella eterna.
Perquè va ser Cecília que te va dur a gravar el disc.
No, jo t'he dit que no mateix, Pere, perquè no, vols que pegui vots, puc pegar vots, però et vaig per ordre, no sé si m'estaran durs.
No, lògic.
Però bé, sí que te puc dir que va... La guitarra, així tot, va quedar enterrada. Això tampoc va bastar perquè jo arrencàs. T'estic xerrant de 8... Des de 8 anys ja vaig penjar la guitarra. I te diré més. Estava jo en el pis de Palma, quan ja això era etapa universitària, i quan era a Palma vivia a prop d'un pis, el pis de les Antònies, perquè era el pis de l'Antònia Ballester, on havia també na Pepita i na Tània en un pis de vora, na Toni García, na Antònia Ballester, na Antònia Miró, també na Cati Alzina. Bueno, hi havia ambient. I me varen demanar, ells se van apuntar a un curs de guitarra, i me varen demanar la guitarra, i jo els hi vaig donar. I ja està, i ells aprenien, jo i un pastor i aquestes coses, i jo ja no tocava la guitarra. Però quan ja va acabar la universitat, com una dècada després, l'Antoni Ballester me telefona un dia i me diu: que tenc aquesta guitarra teva aquí, que la vols? I jo dic, ja ni me'n recordava on era aquesta guitarra. I això tenia jo 28-29 anys. I me torna a la guitarra i va ser com un moment màgic. Això que tornes a obrir l'estoig, treus la guitarra, i és com hi va haver una connexió. I a partir d'aquí vaig començar a tocar, no a cantar, sinó a cantar cançons d'altres, sinó vaig dir, i sense ment ni manco, vaig veure que realment podia fer una cançó. Que agradaria o no, això ja no ho sé, però que havia fet una cançó i que cantava una cançó meva, era un fet. Quan vaig tenir unes quantes cançons fetes, tot això te pot dir que, és a dir, quan la guitarra va caure en les meves mans, hi va haver una explosió també emocional, segurament tenia una cosa acumulada en el meu interior que va provocar que tot això sortís via guitarra. Un altre fa via pintura, un altre fa corregint el campionat del món de motocross, i cadascú fa el que pot, però aquest dia, aquests dies que la guitarra va caure en les meves mans, se va produir això. Quan vaig tenir un grapat de cançons, te puc contar, Pere, que vaig... no sabien a qui ho havia de mostrar, i jo, amb això que en Joan Serra, nostre, tenia el gabinet de psicologia, a Palma, i amb ell estava en Tomàs Forns, que tenia un grup, musical, no sé si te'n records, però Fuster...
Té flaixos.
Bueno, doncs pues li vaig mostrar a en Tomàs i li dic, mira, tenc aquestes cançons, què t'apareix? T'apareix que puc fer qualque cosa? I me diu, saps què? Ves a veure el Luis Carballo, que és un altre membre de Passos Perdidos, i Pantura, ell té un estudi, té un mini-estudi, quan els mini-estudis era una cosa molt, molt estranya, perquè només hi havia estudis oficials. Hi havia Swing, Palma, hi havia Digital, d'Antoni, no ni me'n record, Toni Fernández, eren els dos estudis importants a Palma i que ningú tenia un estudi que seva. I els primers locos que van intentar muntar qualque estudi dins que seva, amb quatre pistes, per això estem xerrant de quatre pistes, encara no este era digital, però els quatre pistes era com un casset, com un casset estrany que tu podries fer cançons. Bé, i quan va veure les meves cançons, pues, no li va aparèixer tan malament. No sé si era per un motiu, per quedar bé o no, però m'ha dit, bueno, pues vine i mirarem les cançons. I realment, ell, quan va veure les cançons, m'ha dit, bé, vols que provem de fer una maqueta de quatre cançons, començàvem amb una, dues, i quan duen tres o quatre cançons, que diríem, això seria una maqueta per entregar a un estudi, a una discogràfica perquè ho escoltàs, no perquè fos el disc definitiu. Però el tio s'ho va prendre tan en sèrio i van començar a fer coses que van arribar a tenir 10 cançons. 10 cançons que jo no sabia si eren dignes o no, però ell des del moment que hi dedicava temps en aquestes cançons, és perquè hi creia en aquestes cançons, i quan van tenir el paquet sense... vaig tenir l'oportunitat de xerrar en la discogràfica barcelonina, que era Aleluya Records. Aleluya Records eren els germans Gil, de Matamala, que diguem, o de Brighton 64, i Narelles Torío, que era en aquell moment la companya i sòcia d'en Albert Gil, que era el que havia cantat en Dinamita per los Pollos. Bé, havien creat una discogràfica a Palma, a Barcelona, bastant alternativa, i quan els hi vaig presentar, els hi va agradar.
Retroactiu, personatges i records.
Eren 10 cançons, hi havia 9 cançons i un cover, que es diu ara, no? Una versió de Jealous Guy, que era Ninjelos. I se va fer aquesta versió, eren 9 temes propis i una versió que era Ninjelos. Jo en aquell moment era simplement una persona que escoltava música, no? I en aquell moment la radiofórmula més coneguda era Raxen 5, no sé si vos recordeu, de Raxen 5, era el que escoltava, crec jo, quasi tota Catalunya, que escoltava música, i fins i tot aquí, perquè m'ho arribava i podíem escoltar. I record perfectament un pic que se va treure aquest disc. Ells, clar, ells a Barcelona tenien una facilitat per anar a arribar a les ràdios catalanes, i un dia me'n record perfectament que anava per l'autopista de l'aeroport, que escoltava Raxen 5, i un dia concret, a una hora determinada, a les 8 o a les 9 del vespre, va sonar Ninjelos de Suso Reixac per Raxen 5. Jo no era absolutament ningú, però estic cantant a Raxen 5, que era la màxima expressió, a una hora, ja sabem que Ventura no escoltava, el percentatge d'audiència era molt petit comparat amb altres hores, però ja va sonar, i aquest va ser el primer disc, el Sense Sabreró, el 1997.
Molt
bé. Te diré que la presentació sí que se va fer de Montesmoll, i quan havia de sortir, me'n recordo aquest dia, me va començar a pegar un tremolor i una falta de respiració que vaig estar a punt, molt a punt, de partir cap a la Torre Seguia, tot
jo,
per amunt.
Jo no sé si era aquest, tenc un record que jo duia el foco. El foco que t'il·luminava damunt l'escenari, no sé si era aquest concert o l'altre, però era de Montermoll.
Veus, això demostra que ja volia tenir un gran equip. Volia tenir un gran equip, un gran tècnic.
I aquests, com ha viscut el Suso Reixac aquests darrers anys? Una mica, diguem, estranys, no? És a dir, dos anys de pandèmia, quan pareix que sortim de la pandèmia entram en una guerra molt mala de predir, de si mos arribarà, si acabarà amb un desastre, amb un holocaust, o que, com ha viscut tots aquests anys darrere de Suso Reixac, i si han estat profitosos l'han tan inspirat per composar res?
Mira, jo sí que puc dir que des de la crisi, que va començar el 2007 cap al 2012, la crisi econòmica general, que va provocar que, per exemple, que els ajuntaments tinguessin molt de problemes per pagar, o pagar molt tard. Jo havia fet un quants d'anys de gires, per Mallorca. Si no saps concerts un estiu, pues, se pot considerar, jo crec, en aquell moment, que interessant, eren molt de concerts per un cantautor, quan les festes bàsicament són les verbenes i per un cantautor mallorquí no està malament fer si no saps concerts. Què va passar? Que després ja la cosa va anar a poc, els problemes econòmics varen fer que quan jo anava a cantar a un ajuntament un moment determinat, feia un any me devien el concert encara de l'any passat. I això ja, clar, jo tenia músics professionals que m'acompanyaven, no és com que dir que tenc una banda i tots som iguals, no, jo era un músic i jo tenia érem un grup d'amics, però jo, ells vivien de la música i jo els havia de pagar. Clar, quan fa un any que no cobres o ho poses de la teva butxaca, no pagues. I jo vaig decidir, mira, jo pagaré, però deixaré de fer concerts d'aquesta manera. I ja vaig decidir que ja faria unes altres coses, que això no és el que se sol dir, que no és mal que per bé no vengui, o a sant revés, no sé què se diu. I, degut en això, me vaig veure obligat jo a agafar la guitarra i tirar-me enmig, jo tot soldat en la guitarra, cosa que Verona, per exemple, ho ha fet sempre, però jo no, jo composava en la guitarra, però a l'hora de tocar en el públic no me considerava lo suficientment preparat. Segurament encara no estic lo suficientment preparat, però ja m'és igual, surt igual en la guitarra i ho faig. Abans no tenia molta més por, m'entens? I ara, per ara dic, mira, el que hi ha, això és el que teniu, si vos agrada molt bé, i si no... I no ha anat malament, tampoc considero que m'he salvat els mobles en els moments que he hagut de sortir, ja en seguida, evidentment, altres vegades he recorregut a músics professionals, però ara mateix pues, són més col·laboracions, ara me conviden a un puesto, ara me conviden a l'altre, per exemple, aquest estiu passat el d'en Jeroni, que se va fer en el castell, i col·laboracions d'aquest estil que pots aportar cosetes, no? I ho fas. També vaig, el 2018, crec que és el 2018, el 2022, que era just abans del Covid, vaig presentar els darrers discs, bueno, els darrers discs, que els vaig presentar per un motiu, que era perquè el meu fill, perquè en el 2016 va néixer el meu fill, i volia que me vés damunt un escenari. Jo tenia un disc, dos discos dins el calaix, a la discogràfica, i varen dir, vinga, ara és el moment, vaig sortir, el darrer gran concert en tota la banda, amb una hora i mitja de concert, se va fer per presentar els dos darrers discs, que un era el disc que s'havia gravat a Cuba, que no havia sortit al carrer, que és això, és preocupar-se, i el disc nou, que feia 3 o 4 anys que estava aturat, que era Odorant la màgia. Aquests dos darrers discs va ser el darrer concert, que és en el 2018, just abans de la pandèmia, i ja va venir la pandèmia i ja està aturat. Clar, inspiració, he tingut, he fet cançons noves, però són cançons infantils. Per lo que venia ara, no? Els meus truïs ara són diferents, no. Supos que d'aquí un parell d'anys aniran evolucionant.
Sussot, coneixem cançons que ens ha fet molt populars, el maco Cap de Pere, i m'imagino que supos que també fora de Cap de Pere, podem dir Campeón, Aquesta terra ja no és teva, Romero, etc. No? Que són els grans hits que la gent coneix més. Però musicalment, de quin àlbum estàs més orgullós?
Ara, en Sonin, he recuperat els discos perquè els escolti ell i jo els reescoltat. Però ja els he escoltat d'una manera tan diferent que te puc dir que trob, des del punt de vista més que crític, és valorar el que s'ha fet, no només jo, sinó en Juanjo Tur, per exemple, en aquest disc de producció, en els músics que han col·laborat amb jo en aquest darrer disc, i m'he quedat realment impressionat. dic, hi ha una feinada feta, he valorat molt més les meves cançons, he valorat molt més la producció de Juanjo, he valorat molt més l'aportació dels músics, de Manolo, en Jordi Plenió, bé, tot, no diré tots els noms, però tots s'hi han deixat la pell i tot sona super bé. Però si tu me dius quines cançons, doncs les darreres cançons crec que a nivell creatiu i de producció estan molt ben acabades. Evidentment no pot comparar una cançó del 97 a una cançó del 2020. Però també te puc dir que les del 97, que era el primer disc, que jo era un... Quan tu no he deixat de ser una patata, però una patata encara més patata, pues no és tan malament. En la situació que mostràvem, un principiant de cantautor, amb un estudi particular d'una casa que no, això no existia, era una cosa novedosa, amb una discogràfica que, pues, estem molt bé. Cosa que no he dit, però que vull recalcar, fa 25 anys, la portada del disc la van fer en Trengor i Reixac i en Colau Vives Pota, que també és important, i les fotografies les va fer el germà Miquel. Vull dir, tot va ser tan casolà, però que el resultat final és digne. Digne, però que diguis, molt bé, encara que no siguin les mateixes cançons, que no siguin gaire cosa, però jo ho valoro des d'aquest punt de vista. La meva valentia en tirem pel mig en aquell moment i que se poden escoltar a pesar de ser un primer disc d'una persona inexperta.
Retroactiu, un espai de personatges i records. Susa Reixac, diuen que els cantautors parlen de sentiments, però també moltes vegades de vivències personals, siguin pròpies o que han passat a gent pròxima o coses que han passat en el seu entorn. Quins flaixos té en Susa Reixac del seu entorn, tant social com físic, de quan era un nin o un adolescent?
S'etapa a Don Vicenç, crec que és una etapa històrica. Tots els que han passat en Don Vicenç va ser un baluard, perquè vàrem aprendre moltíssim i el que solia passar és que quan sortíem d'allà mon anàvem a les altres escoles superiors i sempre amb un nivell altíssim. Les curiositats de Don Vicenç, com mos donava a nosaltres, com mos ensenyava, com mos ensenyava fins i tot a funcionar autònomament. Mos donava responsabilitats a cada nin, un encarregat d'un museu, un encarregat de vendre quaderns. Mos ensenyava, nosaltres... Estem xerrant de primer, segon, tercer i quart de primària.
Si haguessis de llegir viure aquesta infància o adolescència a l'època que la vares viure, o, per exemple, a l'època millennial de 2000 cap aquí, quina època llegiries per viure una infància o adolescència a Cala Ratllada?
No hi ha color. Cala Ratllada, la meva adolescència, no té res que veure absolutament amb el que és ara.
Ja. Yeah.
Absolutament. Allò de que cada dia era festa a Mallorca, cada dia festa a Mallorca, a la meva adolescència, cada dia era festa a Mallorca. Cada dia podia sortir amb els col·legues, crec que hi havia un ambient de marxa, quan dic de marxa dic un ambient local, que tots, encara en aquell moment, és igual si eren punkies, heavies, hippies, tots se veien allà mateix, tots compartien els mateixos espais, tot el que passava, la zona de Pat de Serpents, se mesclava gent del poble amb gent, diríem així, no sé si pijos peninsulars, de catalans o madrilenyos, era, jo dic, ses alemanes encara... estan obertes a tenir qualque...
això ha canviat molt, eh?
Per això t'he dit, mira si ha canviat. Jo t'ho dic, encara les alemanes venien aquí turisme sexual.
Eren més exòtics, també, el latí i el...
Tot això s'ho va
aturar. Del sud, ara ja som més europeus, ja no la mateix.
Mira, el primer canvi, jo sempre he dit el mateix, els canvis que van influir a la Cala Ratllada d'antes, a la Cala Ratllada d'ara, un dels quals va ser el SIDA. El SIDA va aturar la gent de tenir aquestes trobades nocturnes perquè era una...
Que hi ha promiscuïtat.
Sí, però, era més que promiscuïtat, era festivitat, m'entens? Les estrangeres, no agradarà la gent pentura que li digui això, les de la mare venien aquí, si podien enganxar qualque picador natiu.
Professional.
I els homes venien engatats-se. Mentre els homes s'engataven, elles, pues, trobaven... el cuiner més feo i el camarer més raro triomfava, m'entens? I el primer canvi va ser, arrel de sida, pues, tot això se va durar. Els alemans se van fer domenen els sobre alemans i els picadors mallorquins pues, se van donar de baixa en molts de casos perquè no, ja no hi havia feina, m'entens?
Susso Reixac, com saps, això és una secció on mirarem de girar l'ullada cap enrere. Tocarem records, efemèrides, coses importants que hagin passat en aquest poble relacionat amb què feia el personatge en aquell moment. Per exemple, tu recordes què feies en el març de 1985?
El març de 1985, això vol dir que era 3 anys després del Mundial de Futbol d'Espanya, sí. Per situar-me un poc. Això vol dir que tindria de 9 anys, això voldria dir que ja segurament ja era,
ja per Palma.
Era Barcelona.
Barcelona.
Jo diria que sí, que igual sí que era Barcelona. Era Barcelona perquè vaig estar un any a Barcelona. Havia tornat aquí.
T'ho dic perquè, clar, parlant d'educació, perquè parlar d'educació, tu ets ara professor, no?, institut, perquè què va passar dia 15 de març de 1985? Se va inaugurar el Col·legi Públic Sauba, que tenim a pocs metres d'aquí. Què deia el cap vermell en aquell moment? Dia 15 se va inaugurar la nova escola de Cala Ratjà de Sauba i assistiren el delegat del govern, senyor Martín Plasencia, el director provincial d'educació, senyor Crespí, i les autoritats locals. Per als nins va actuar el grup Cucorba i va anar, i va haver el Parlament de Rigor i un excel·lent berenar preparat per les mares dels alumnes. Amb aquesta inauguració culmina un llarg procés que ha durat quasi 8 anys, amb el que esperam que quedi definitivament normalitzada la situació escolar del nostre poble. Enhorabona en els que ho han fet possible. Què te pareix, Susso Reixac? Això passava en març de 1985.
Ara fa uns anys se va donar el Premi Cap Vermell als instituts i també se va fer l'aniversari de la creació de Sauba i que me van demanar SAPA, SAPIMA, me va demanar per fer un petit document videogràfic de la història un poc de Sauba. I clar, i conec bastant, no vaig anar a escola, però sí conec tot el que va envoltar, tota la lluita d'aquests pares que van estar anys perquè se produís. També sé que els professors que fins en aquell moment no estaven, diríem, no estaven ni un lloc ni l'altre, quan va començar Sauba, doncs van recopilar per viure una mescla de professors joves, com Paco Galián i sa dona, i aquesta ja més jove, no?, que un professor jove que van com a revolucionar el poble, sí. Però en el mateix temps se mesclava amb professors veterans, no?, com Don Toni o Don Polònia.
Val. I en el maig del 96 ja preparaves el disc?
En el març del 96...
Maig.
Maig del 96, probablement... ja havia caigut la guitarra en les meves mans.
Clar.
Va dir, el moment que tremava, això va sortir en el 97, aquest disc, jo ja devia estar fent voltes per fent voltes a la música, me refereix.
Perquè em volgut fer una especial educació d'efemèrides, avui, bon primer dia.
Què va passar en el 96?
Maig de 1996. Aprovat el projecte de construcció del centre de secundària i tots els tràmits administratius. Quedam a l'espera del començament de les obres. S'espera que d'aquí 2 anys ja pugui entrar en servei. Poden dir que ha començat el compte enrere d'aquest complex projecte, el més ambiciós en matèria educativa dels que s'han emprès en el nostre poble. A la porta de l'Ajuntament s'hi troben penjades la licitació i les condicions per accedir a la contractació d'obres que es farà per concurs. Mentre es posa en funcionament, els futurs alumnes d'ESO romandran en els centres escolars de primària. Per tant, sortia la situació, la construcció de l'institut on fas feina, Susso Reixac.
Sí, senyor. Lo de l'institut, desgraciadament, jo tampoc vaig anar a l'institut.
Jo tampoc, no, que no l'he conegut. Jo vaig anar,
però, sí, sí, però abans sí que abans d'aquesta etapa d'ara sí que vaig estar una altra etapa anterior en l'institut, que era quan de Maria Antònia Sancho, d'en Maria Antònia Niu, era la directora, I sí, conec també un poc lo de l'institut, però el que sí que puc dir és que no he anat ni a Sauba, ni a Saldinar, ni a l'institut de Cartapera com a alumne.
No, ha volgut, sabent que tu ets professor, han volgut posar, recordar avui dates molt importants en el per lo que fa a l'educació d'aquest municipi, que són l'inauguració de l'escola de primària de Sauba de Cala Ratjada i l'inici del concurs per fer l'institut de Cap de Pere. S'ho anirem acabant.
Una altra pregunta d'una altra inauguració d'una altra escola o institut i jo et diré que no he anat.
Però ara no t'entén de ser que no. Bé, Susor Reixac, a veure, bueno, mos han deixat coses evidentment de l'entrevista. Susor és campió, ha estat campió de Balears i d'Espanya, no sabem exactament en quina posició, no me'n record, de Nordic Walking, que és una altra de les qüestions que volíem abordar, perquè un dia de sobte mos apareix en Susor Reixac, Nordic Walkingista. No sé què mos vol dir res concret d'aquesta etapa.
No, puc dir que jo sempre havia vist qualque vídeo per la tele d'aquests corredors de muntanya que passaven per les muntanyes a dalt de tot, no? Neu i que en helicòptero, en els drons. M'imagino que en helicòptero els drons encara no existien en els primers vídeos que se feien, que m'impressionava. Per un motiu o per l'altre, en un dels meus viatges a lo llarg i a lo ample d'aquest món, vaig caure a la Índia, no? Vaig a la Índia i de la Índia vaig pegar en el veïnat, que no me surt ara.
Nepal.
I en el Nepal, quan vaig anar a Annapurna, durant aquest camí, me vaig posar tan fort, que quan vaig tornar vaig dir, ara, jo crec que per què no me presenta una cursa de muntanya? I així ho vaig fer. Me vaig apuntar a una cursa de muntanya, contra el moviment general, jo empleava bastons, ara ja és molta gent que empleia bastons, jo feia curses de muntanya empleant els bastons, quan ningú en duia.
I vas acabar a curses de nòrdic.
Clar, i després, quan se va posar en marxa la competició de nòrdic, jo ja vaig dir, és el meu moment, o sigui, estic fet un bou que faig 40, 50, 75 quilòmetres per la muntanya, fora aturar, en sols bastons, i ara me posen una cursa de 10 quilòmetres o de 8 quilòmetres que fet jo un bou i agafant la tècnica, i evidentment vaig fer campió en un parell d'anys perquè ningú me podia seguir i era molt més vell que la gent jove, però estava fet un bou i no me podien seguir, i per això vaig fer, fins i tot vaig fer en el 7, el número 7 absolut d'Espanya.
Sí, no, campió, record.
A Huelva. I a partir d'aquí, pues, sí, he anat a menys, evidentment, pensadat, les lesions, perquè quan bueno, això ara és una tonteria, però realment quan estàs a un nivell altíssim, si no vas molt alerta, te pots lesionar i aturar tot l'esforç que has fet. Evidentment, jo no tenia un entrenador, un superentrenador, jo entrenava per meu compte, m'estava en forma, i de vegades, quan més en forma estàs, més arrisques i més possibilitat de lesió tens. Bueno, te lesiones quan estàs malament, però quan estàs bé, fixa't els jugadors de futbol, que estan fets un bous, mira si no se lesionen cada diumenge, n'hi ha qualcun que es rotura muscular, si no fas unes recuperacions molt bones, pues, en el final tens lesions, i després de la meva etapa, diríem, top de la marxa nòrdica, ja arrel d'una lesió o un turmell, doncs ja s'han anat reproduint i no he pogut agafar el nivell que vaig tenir en els anys, fa 4 o 5 anys.
Suso, ja acabam. Només, no sé, quins plans futurs tens en música, en altres qüestions de la vida? Hi haurà més discs d'en Suso Reixac? Què hi haurà d'un Suso Reixac?
No ho descart, perquè ara ja te comentava que ara en Sonin he tornat a composar, cosa que feia molt de temps que no feia. No m'he trobat com si m'hagués oblidat, no? És al revés. Inconscientment ja cada vegada ho fas millor, de dir-ho així, no? És que és molt diferent. L'experiència i els anys, no només els anys d'experiència, els anys vitals te fan veure totes les coses diferents. I sí, si se dones oportunitat, si aconsegueix recopilar unes quantes cançons que valguin la pena a mi gravar-les, perquè especialment perquè el meu fill tingui el meu bagatge de qualque manera a qualque puesto, perquè això és una de les meves idees, és, per edat, tu saps que som tenim Cosmo amb una edat avançada, en Cosmo pues, segurament jo tindré molt d'anys i en Cosmo encara serà jovenet i m'aniré qualque dia i en Cosmo quedarà i almenys tindrà en Cosmo pues, un disc que bon escoltar, després ho podrà analitzar més o menys, s'escoltarà amb més deteniment o no, li agradarà més o menys, però tens una oportunitat de deixar-li una cosa perquè te conegui, no? I baix aquest punt de vista pues ja fas feina d'una altra manera, es fas feina, quan dic fas feina és la creació se fa des d'un altre punt de vista.
Molt bé, Suso, moltes gràcies per venir, per l'esparring inicial d'aquest programa. Esperem que hagis passat un bon moment.
Sí, te puc dir que me demanaves que després de treure la primera novel·la que no han xerrat de literatura, no per xerrar de tot, però...
No, de deixar coses,
no, però simplement dit-te que estic en la segona novel·la i espero qualque dia que me'l la perquè te la pogueu llegir i que si la primera vos va agradar la vareu trobar divertida, aquesta probablement encara ho sigui més i com no, interessant, amb un trasfons molt interessant, molt sorprenent, com va ser ja el primer, i que segur que vos farà moure qualque somriure dins la vostra...
Tu hem de dedicar un carrer, Rosó.
Un carrer, no, una plaça.
Bueno, fins aquí aquest espai de retroactiu. Esperem que vos hagi agradat i fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí, bona gent, aquest primer capítol d'Òrbites, un espai dedicat a l'actualitat política, social d'aquest municipi. Hem pogut escoltar un primer lliurament de cròniques orientals, de cròniques polítiques, dedicat en el ple de dia 9 de febrer. Un espai aquest que no necessàriament s'ha de limitar a repassar els plenaris municipals, que la resta de seccions segurament anirà evolucionant. També, i gràcies a la feinada de la Montbiel Flaquer Barona, han tingut el primer Xufles, una espècie d'APM radiofònic. També han gaudit de la primera tertúlia de la secció d'Anna Marina Fortesa i Natoti Fuster, sempre des d'una perspectiva de gènere. Estem convençuts que aquest serà un espai que donarà molt que parlar. I finalment, a l'espai retroactiu, hem parlat amb Suso Reixac, sempre un plaer. Tot plegat sense excessives pretensions i amb l'única intenció de passar una bona estona. I en no poc trull de proves i intents, fins que hem aconseguit qualque cosa digna per llançar en el carrer. El repte logístic i tecnològic mos ha posat a prova, però com tot arribarà un dia que tot això sortirà sense necessitat de dedicar-hi tant de temps. En resum, espero que vos hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona, estem oberts a suggeriments i a crítiques i vos emplaçam en el pròxim Òrbites, que si no res de nou ja serà a final del mes d'abril. Passeu-vos-ho bé i sigueu feliços.